Presó sense fiança pel presumpte agressor de la seva exparella a Sant Antoni de Portmany. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Està acusat dels delictes de temptativa d'homicidi, dos delictes de lesió, tres d'amenaces i el trencament de l'ordre d'allunyament. Avui, la germana de la víctima, Nisabel, qui també va ser agredida diumenge, ha assegurat que la polsera antimaltractament va fallar.
Llamé yo, sí. Sí, sí, porque no sonó ninguna alarma. Hay una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso, sí, y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que evidentemente no lo encontremos en casa ya, l'agressor.
Una versió que nega, però, el Ministeri d'Igualtat, qui diu que els operadors de la sala Cometa mobilitzaren les forces de seguretat quan es va rompre l'ordre d'allunyament. Precisament dia 8 de gener havien recomanat ampliar a 350 metres l'ordre d'allunyament al jutjat d'Eivissa per garantir-ne la seguretat. Una petició que encara, però, no ha obtingut resposta. Tot això quan la víctima roman encara en estat crític a la unitat de cures intensives i quan han conegut que un home està condemnat a 34 anys de presó per violar de manera continuada la seva filla menor d'edat a Mallorca, mentre a Suècia s'investiga un home acusat de prostituir la seva dona amb un centenar d'homes. És dimarts, 17 de febrer, segon dia de vaga dels metges per reclamar, Toni Mateu, un estatut propi.
I en aquest 2 dies s'han hagut de suspendre un total de 3.300 consultes i fins a 95 operacions quirúrgiques segons dades del govern. El sindicat mèdic celebra l'alt seguiment de la vaga que manté, afirma el Cimeval, dades de participació estables en aquesta segona jornada. Les concentracions es mantenen a primera hora del matí a les portes de tots els hospitals de les Illes i divendres a migdia es concentraran davant delegació de govern.
La direcció del Servei Ferroviaris de Mallorca i el Comitè d'Empresa han assolit un principi d'acord per desconvocar les aturades anunciades pels treballadors.
Aquest acord preveu ampliar amb més de 50 els treballadors i crear una comissió de seguretat en circulació, que és la principal reivindicació, recordem, dels treballadors. Ho expliquen el president del comitè, Ricardo Mas, i també el gerent de Servei Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta.
Si conseguimos firmar esta comisión de seguridad, que se encargará de todos los temas que llevábamos en cartera, más una ampliación de plantilla en estos departamentos, estaremos en disposición de desactivar los paros.
Queremos todo lo que sea seguridad es positivo, y efectivamente hemos llegado a la conclusión definitiva de que necesitamos más personal, que si no, no llegamos bien.
I la sessió de control al govern al Parlament ha estat avui marcada en bona part per les aules.
L'Esquerra ha carregat contra el conseller d'Educació per l'avançament de les oposicions als docents per ser, segons asseguren, improvisades i sense consens. Antoni Vera ho nega i assegura que la primera adjudicació d'interinatges es podrà avançar així a la primera quinzena de juliol.
I al Congrés el PP es queda sol donant suport a la iniciativa de vots que pretén prohibir el burca i el niqab, és a dir, el vel islàmic integral als espais públics.
I la resta de formacions estan en contra d'aquesta mesura, que s'ha debatut avui hora baixa i que encara no s'ha votat. Tot i això, previsiblement no sortirà endavant, perquè Junts, que hagués pogut decantar la balança cap a una banda, ja ha avançat que hi votarà en contra.
La comunitat musulmana La Misericòrdia, vinculada a la mesquita de la barriada de Pere Grau de Palma, critica la mesura, ja que diu a les Balears és una opció absolutament minoritària. Josep Yowiri n'és el president.
Jo creo que hay más problemas muy importantes que los políticos tienen que debatir para encontrar solución, o sea, soluciones a los ciudadanos, que es el alquiler, la vida cara.
I en els esports parlam de tennis, perquè Jaume Munà estarà un mes i mig de baixa. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El santanyiner ha patit una lesió al braç dret, s'ha donat de baixa de l'actual tornes de Doha i també es perdrà els dos primers Masters 1000 del calendari a Indian Wells i Miami. El pla de Munà és tornar el pròxim mes d'abril per poder disputar la gira europea de terra batuda. I l'Illes Balears Palma Futsal ja prepara el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. El conjunt d'Antonio Vadillo s'enfrontarà al Riga de Letònia el diumenge a les 6 del capvespre.
I pel que fa a la meteorologia, el vent que ha bufat una mica al matí ja ha minvat. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, 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 un vent que ha minvat avui migdia. De fet, hem tingut un dia molt radiant, especialment al capvespre, amb un sol que ha dominat arreu i amb unes temperatures un dia més altes. De fet, hem tornat a assolir els 22 graus, una situació que es podria repetir també en vista demà. Esperem un dia en conjunt semblant al d'avui. Tornarem a tenir aquesta alternança d'alguns núvols amb estones de sol al dematí amb un sol més dominant en vista al capvespre. Ara bé, demà sí que haurem d'estar pendents al reforç del vent, perquè és vera que el dematí bufarà fluix, però a partir de migdia s'ha d'anar reforçant, i això seria el preludi d'un nou temporal de vent de la mà de la borrasca Pedro, que arribaria en vista dijous, i que segurament seria la darrera borrasca d'alt impacte, com a mínim, d'aquests pròxims dies. Però, en vista de mare baixa, ja començarem a notar les conseqüències que ens deixarà aquesta borrasca en vista dijous.
Gràcies, Dani. La Catedral de Mallorca acaba la rehabilitació de la capella del Sagrat Cor, una de les més importants de la Seu i la primera intervenció rellevant d'una capella des de Miquel Barceló, després d'un any i mig i d'una inversió de 652.000 euros. Bé, explicarem els detalls, seran minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i gairebé 6 minuts. Presó provisional comunicada i sense fiança pel presumpte agressor de la seva exparella diumenge al barri de Can Tomàs, a Sant Antoni de Portmany. La jove de 31 anys roman ingressada en estat crític. Avui la família de la víctima, que també va ser agredida, ha testificat als jutjats Ivonne Aranyó que la pulsera antimaltractament va fallar.
La secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància d'Eivissa acusa el detingut del delicte de temptativa d'homicidi, dos delictes de lesions, tres d'amenaces i del trencament de l'ordre d'allunyament. A les portes dels jutjats, la germana de la víctima, també colpejada per l'agressor, ha explicat que va ser ella qui va avisar la Guàrdia Civil quan l'home ja feia 15 minuts que havia irromput amb una arma blanca al domicili familiar i estava colpejant i agredint la víctima. Sentim Isabel, germana de la víctima.
Llamé jo, sí. Sí. Sí, porque no sonó ninguna alarma. Era una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso, sí, y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que directamente no lo encontremos en casa ya, el agresor.
El Ministeri d'Igualtat assegura que la pulsera de l'agressor sí va funcionar i que els operadors de la sala Cometa van mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. Precisament el 8 de gener havien recomanat ampliar a 350 metres l'ordre d'allunyament als jutjats d'Eivissa per garantir millors nivells de seguretat davant una aproximació sobtada de l'agressor. Una petició que encara no ha obtingut resposta. La víctima continua ingressada a l'UCI de la Clínica del Roser en estat crític.
I ha estat condemnat a 34 anys de presó per violar la seva filla menor d'edat, un home, durant gairebé una dècada a Mallorca.
L'Audiència Provincial ha imposat aquesta pena per tres delictes d'agressió sexual i li imposa una multa de fins a 15.000 euros. La sentència, que encara pot ser recorreguda davant el Tribunal Superior, considera provar que el condemnat va agredir sexualment la seva filla quan la petita tenia entre 4 i 13 anys, aprofitant el moment en què quedava tot sol en la menor.
I acabant de saber una notícia de darrera hora, perquè la Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'una dona i la seva filla, una nina menor d'edat de 12 anys. Els cossos han estat trobats avui en un habitatge del municipi de Castelló de Xilxes, segons ha confirmat l'Ajuntament de la localitat.
Havien patit episodis de violència domèstica, però va ser el pare qui les va trobar mortes després de rebre suposadament una foto d'un familiar de la seva filla assassinada.
I després del cas Pelicot, a Suècia, investiguen un home acusat de prostituir la seva dona a més de 100 persones. L'investigat està detingut d'ençà del mes d'octubre i el judici començarà el mes que ve.
Els fets haurien ocorregut a la zona nord d'aquest país. De Suècia va ser la mateixa víctima qui va denunciar el fet davant la policia. Precisament arran d'aquesta denúncia, l'home va ser detingut i es va obrir una investigació que estima entre 70 i 120 la xifra d'homes que pogueren pagar per mantenir sexe en la dona durant més de 3 anys. La fiscalia sospita que hi va haver coaccions i que el detingut es va aprofitar econòmicament de la seva dona, encara que bé ell nega les acusacions.
I encara en plena de successos, Un home de 89 anys ha resultat ferit greu a Montuïri després que es declarés un incendi a casa seva. La seva cuidadora, una dona d'una seixantena d'anys, ha hagut de ser atesa per inhalació de fum.
Ha corregut això avui a migdia en un habitatge al carrer d'Esmig. Segons la policia local, les flames s'haurien originat quan un tió hauria sortit de la ximenea i ha calat foc a la cadira de material sintètic on seia l'home major. En conseqüència, l'home ha patit diverses cremades al cos. La cuidadora, que quan han començat les flames era en una altra habitació de la casa, ha pogut treure l'home al corral. S'hi ha desplaçat una dotació del Bombers de Mallorca que han sufocat les flames i els sanitaris del SAMU 061 han traslladat l'home a l'Hospital de Manacor en estat greu. La cuidadora no ha hagut de menester ingrés hospitalari.
I a Maó, la Policia Nacional ha detingut tres homes per un presumpte delicte contra la salut pública. Van ser interceptats al port de Maó amb més de 16 quilos de xix amagats dins dos cotxes. Concretament, el paraixots d'un dels cotxes i també a l'interior del seients de darrere, Cristina Tomàs.
Durant un control rutinari de drogues, els agents van aturar dos cotxes que, segons fonts policials, no tenien relació entre ells. En un dels vehicles hi viatjava un sol ocupant a qui se li van intervenir 8 quilos i mig d'haixix amagats a l'interior dels seients de darrere. A l'altre vehicle hi viatjaven dos joves amb 8 quilos més de droga oculta al paraixocs del vehicle. Benito Nogales és el cap de comunicació de la Policia Nacional.
Nosotros desde hace muchísimo tiempo se vienen haciendo controles, principalmente buscando sustancias estupefacientes o armas. Los compañeros, al palpar el asiento por encima, notan que hay unos bultos raros y al levantarlo encuentran que toda la parte interior de ese asiento trasero está pues con alrededor de 8 kilos y medio de hachís.
Els tres detinguts acusats d'un delicte contra la salut pública ja han passat a disposició judicial. Dos d'ells han ingressat a presó provisional i el tercer ha quedat en llibertat amb càrrecs. També a Ciutadella s'ha detingut un home per un intent d'homicidi en grau de temptativa. Va apunyalar amb un ganivet al seu nebot després d'una disputa en un bar. El jove va aconseguir fugir i va ser traslladat al centre sanitari on en aquests moments roman ingressat. L'agressor ha passat aquest dimarts a disposició judicial.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i onze minuts. La segona jornada de vaga dels metges deixa un total de 3.300 consultes i 95 operacions suspeses. Segons el govern, les consultes cancel·lades a atenció primària són més de 1.300, mentre que les consultes ambulatòries suspeses ascendeixen a més de 2.000. Unes protestes que s'allargaran fins divendres per exigir un estatut propi. Les mobilitzacions continuaran durant 4 setmanes més, d'aquí fins al mes de juny. Maria Eugènia Quegles.
Al matí, els metges s'han concentrat davant els diferents centres hospitalaris. A Son Llàtzer, la protesta ha estat seguida amb pancartes que reivindicaven una regulació laboral pròpia, diferent de la resta de professionals sanitaris, i que finalitzin, entre d'altres coses, les guàrdies de 24 hores. És una petició que, de moment, la ministra Mònica García no està disposada a escoltar. El metge Javier Rubio ha defensat, però, que les decisions que pren un professional que du, per exemple, 23 hores seguides fent feina, no són les mateixes que podria prendre quan comença el torn.
Tenemos un desgaste muy importante y no solo tenemos ese desgaste, sino que además de eso tratamos con personas. Las decisiones que tomamos a las 7 de la mañana cuando llevamos 23 horas trabajando no son o pueden no ser las mismas que tomaríamos a las 11 de la mañana cuando llevamos 3 horas trabajando. Esto creo que es muy fácil de entender.
Rafael Ginard, traumatòleg de Son Llàtzer, critica que les plantilles no són suficients per atendre els residents i la població flotant. Diu Ginard que hi ha molts de metges de 60 anys i més grans que ja no fan guàrdies i que els joves concilien més que les generacions anteriors. A més, hi ha una fuga de talents.
Hi ha moltíssims metges que, però moltíssims, se calcula que un 15.000 aquest any, que joves que no tenen cap problema en anar-se'n a altres països, una vegada formats aquí, els hi és molt més rentable partir a l'estranger, fer una nova vida a l'estranger, i ens estan quedant en plantilles molt disminuïdes.
I els treballadors de la Fundació Sestel han tornat a sortir avui al carrer. Protesten perquè no se'l reconeix el complement de perillositat i penositat, tot i que, segons el seu parer, es veuen sotmesos a situacions de risc.
La Fundació Sestal gestiona pisos amb menors tutelats i centres amb adolescents i joves reclosos per Can Comas delictes. Elisa Ribas, presidenta del comitè d'empresa, encatxalava el centenar de persones que s'han concentrat a les portes de la seu de la Fundació.
Bueno, hem de reconèixer el risc de treballar amb menors conflictius i la nostra empresa es troba amb greus dificultats tant per cobrir absències, vacants, per atreure talent i per retenir el talent. Cada vegada tenim més gent que se'n va a treballar a altres entitats.
Ribas recorda que la Conselleria de Benestar Social reconeix el grau de perillositat en què fa feina els treballadors. L'aprovació del complement, però, depèn de la funció pública i encara no hi ha donat el vistiplau.
I primeres mesures per millorar el funcionament del geriàtric de Sant Lluís, que fa mesos acumula queixes i protestes per part de familiars i treballadors.
S'ha contractat més personal de cuina i el servei de bugaderia s'ha externalitzat. També s'ha nomenat un nou director, atès que l'anterior està de baixa des de fa un mes aproximadament, quan només en duia dos en el càrrec. Novetats que ha explicat Carme Reines, consellera de Benestar Social i Família.
S'ha nomenat també el substitut del nou gerent, que està actualment de baixa. S'està preparant la contratació d'un nou gecultor. L'Ajuntament ha assumit des del mes de desembre l'externalització del servei de bugaderia i s'han incorporat dues cuineres noves per millorar la qualitat del menjar.
Mentrestant, Inspecció continua ultimant l'informe que ha de detallar la situació del centre i proposa altres millores, mentre els familiars d'usuaris denuncien que l'ambient és cada vegada més tens i que hi ha una gran descoordinació en el servei. Sostenen que l'única solució és que l'Ajuntament de Sant Lluís assumeixi els seus errors per haver fet una licitació sense tenir en compte les necessitats de l'equipament. Actualment hi ha 46 interns i 20 persones més al centre de dia.
I principi de acord entre la direcció del Servei Ferroviaris de Mallorca i el comitè d'empresa per desconvocar les aturades anunciades pels treballadors. L'acord preveu ampliar el personal amb més d'una cinquantena d'empleats i la creació d'una comissió de seguretat en circulació, que és la principal reivindicació dels ferroviaris.
Els responsables d'SFM ja han creat els estatuts perquè aquesta comissió pugui començar a funcionar. Serà això dia 9 de març en el marc del Consell d'Administració de l'Empresa Pública, quan la comissió de seguretat en circulació quedarà constituïda. Pel que fa a l'increment de la plantilla, el comitè d'empresa ha puntualitzat que haurien de ser les noves incorporacions maquinistes, personal de manteniment i també personal de taller. La contractació dependrà de la Conselleria de Funció Pública i no de Servei Ferroviaris de Mallorca, com era fins ara. Aquest que sentireu ara és Ricardo Mas, president del comitè.
La carencia de personal nos lleva a asumir riesgos que son inasumibles. Por lo tanto, la empresa nos ha tendido la mano para llevar a cabo esa ampliación de plantilla en todos estos términos y será la pieza fundamental que nos lleve a desactivar los paros. Si conseguimos firmar esta comisión de seguridad, que se encargará de todos los temas que llevábamos en cartera, más una ampliación de plantilla en estos departamentos, estaremos en disposición de desactivar los paros.
En matèria de seguretat, el gerent de Servei Ferroviaris de Mallorca, José Ramon Horta, s'ha compromès a la compra d'un vehicle que, després dels dies de mal temps i de ventades, recorrerà tots els trajectes per enretirar elements que es puguin haver després i caigut sobre les vies. Per a Horta, la seguretat en la circulació és l'objectiu principal d'aquesta empresa pública.
Los intereses, tanto de la parte social de la empresa como de la gerencia, pues son coincidentes. Aquí queremos todo lo que sea seguridad es positivo. Y efectivamente hemos llegado a la conclusión definitiva de que necesitamos más personal, que si no, no llegamos bien.
Una de les qüestions que més preocupen els treballadors són, però, els passos a nivell per a vianants que encara queden en diferents punts de tots els trajectes.
I en aquests moments està reunit a Formentera el Consell d'Entitats per decidir com serà la regulació d'entrada de vehicles d'aquest 2026.
El Consell ha presentat dues propostes, una l'aprovada en el Consell d'Entitats dia passat, de 9 de gener, que proposa reduir l'arribada de turismes contaminants de manera progressiva, però que no rebaixa el nombre de vehicles que poden entrar a l'illa. Precisament per això, per aquest motiu, 21 de les 36 entitats que votaren es varen abstenir. L'altra proposta ha estat consensuada en la sectorial de mobilitat fetes la darrera setmana. Allà varen presentar les 16 propostes fetes per les entitats i, segons han avançat, manté el sostre de l'any 2025 amb una petita baixada. Divendres es convocarà una segona reunió del Consell d'Entitats en què es votarà per triar l'opció guanyadora.
I la plataforma Sí als Creuers ha denunciat la situació crítica que pateixen, diuen, a causa de la baixada dràstica de l'arribada d'aquest tipus de turisme durant l'hivern a Palma. Una preocupació que ha expressat el president de la PIMEM, Jordi Mora.
Per primera vegada en molts i molts anys, segurament en dècades, les companyies navieres han deixat d'apostar per Palma. El port de Palma està perdent creuers a favor d'altres ports del Mediterrani. I, per tant, és un tema que ens preocupa moltíssim.
Alerten que la desaparició de creuers a Palma a l'hivern perillen centenars de negocis amb els seus corresponents llocs de feina perquè els creueristes sustenten aquest teixit comercial durant l'hivern. Reclamen ara al govern que deixi de posar emperons a les navilieres i que faci feina per reactivar el sector durant la temporada baixa.
Les dades apunten que el nombre de creueristes va pujar l'any passat un 5% en relació amb l'any 2024, però la sensació que tenen els comerciants és ben diferent. Asseguren que aquestes dades són enganyoses, diuen, perquè són globals i no deixen apreciar que, tot i que les arribades han pogut incrementar-se a l'estiu, durant l'hivern la situació ha estat ben diferent. Així, durant el mes de desembre han arribat a Palma un 65% manco de creueristes que el mateix mes de l'any passat, i això, opinen, està passant factura al comerç sord del centre, així com també a altres municipis. Àlex Fraile és el portaveu d'aquesta plataforma.
Para nosotros que las compañías de las navieras sigan apostando por Baleares implica la supervivencia de muchas pequeñas empresas, de comercios, de autónomos, está el pan de nuestras familias en juego.
Una quarantena d'entitats han manifestat avui el seu suport a la plataforma Sí al Creuers. Lamenten que és l'únic sector turístic que s'ha autoimposat límits i, així i tot, asseguren que no tenen cap suport de l'administració. Estan d'acord en la regulació, però no en la desaparició total d'aquesta activitat. Carolina Domingo és presidenta de la patronal Pimeco.
Nosaltres volem una regulació com està ja plantejat, però que no ens deixin l'hivern sense creuers. Nosaltres necessitem aquest tipus de turista i aquest tipus de client per poder mantenir els nostres comerços oberts, els nostres treballadors.
I els taxistes d'Eivissa volen apujar les tarifes, defensen que no s'actualitzen d'ençà del gener de 2023. El Consell calcula que l'increment serà d'un 7% i vol que s'apliqui, Clàudia Roig, abans de l'estiu.
Per poder apujar preus, els taxistes han d'elaborar un informe amb els costos i les despeses que tenen, segons el que estableix el decret que va aprovar l'any passat el govern. El Consell d'Eivissa calcula que la pujada estarà entorn del 7%, però el president dels taxistes eivissencs, Toni Roig, espera que sigui superior.
Vulguent ser molt, molt optimistes, podríem parlar de prop d'un 10. No crec que rimbi, però a prop d'un 10.
El preu per quilòmetre durant els dies laborables és d'1,21 euros, amb una baixada de bandera de 4. Els usuaris no veuen bé que s'incrementi.
Ja és bastante caro el servicio aquí en la isla como para que también tenga que subir el desplazamiento con lo difícil que es. No es justo.
No lo veo bien.
El director de Transports del Consell d'Eivissa, Roberto Algaba, considera que les pujades haurien de ser anuals.
Ellos tienen en el 2023 tienen una subida, que lo hace también este gobierno, pero estaban 10 años, creo que, o desde 2015 al 14, sin subida. Eso no puede ser, porque al final estamos hablando que si estás 10 años sin subir y luego les subes un porcentaje elevado, que es lo justo, pero parece que les estás subiendo mucho, ¿no? Yo creo que lo que estamos trabajando y estamos de la mano con el sector es que para que esto sea automático todos los años, si hay que subirles un 1, pues un 1, si es un 1,2, un 1,2, pero no intentar que haya saltos de 10 años, porque además estamos hablando de muchas familias.
Tant el Consell com els taxistes volen que la pujada sigui efectiva abans de l'estiu.
I a Menorca, la campanya de l'Inserso d'enguany durarà fins a 15.000 turistes sènior. Els primers ja són a l'illa, concentrats en un sol hotel, receptor que estarà al 100% del seu rendiment fins a principi del mes de maig. Gemma Carrasco.
L'hotel Almirante Ferragut a Ciutadella és l'únic establiment turístic de Menorca que de moment participa del programa aquesta temporada. Ha reobert expressament aquest cap de setmana per acollir els turistes sènior que ocuparan totes les habitacions que té. Allotjarà 1.000 clients cada setmana els propers 3 mesos, cosa que li permet allargar la temporada i estabilitzar plantilles. Sentim el director de l'Almirante Ferragut, Salvador Ábalos.
Nosotros apostamos por ello desde hace años y seguimos más que todo por el mantenimiento de los puestos de trabajo de nuestro personal. Es muy importante trabajar 10 meses en Menorca, pues es muy positivo, consideramos.
Els primers turistes de l'Inserso arriben aquests dies de diferents punts de la península a la urbanització de Calen Blanes en plena temporada baixa i en obres, però amb la il·lusió de conèixer altres atractius turístics més enllà de les platges.
A Illa m'han dit que és un parc natural flotant sobre el Mediterrani. Nosaltres som caminadors, fem tracking allà als parcs naturals, vull dir que farem el mateix aquí. Farem cavalls i hem mirat alguna coseta i tal.
I jo tinc molt d'interès en tot lo dels talaiots i tot.
La comida también, sí, también probaremos a ver qué tal. Nos han hablado muy bien de la caldereta, a ver qué tal.
Puedes disfrutar en compañía con los compañeros.
No serà fins a l'abril que s'incorporarà un segon hotel a l'oferta d'allotjament de l'Inserso a Menorca, l'Agua Marina, es Mercadal, amb altres 450 places disponibles.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movafest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Informatiu Vespre, TV3 Ràdio.
Al Parlament, la nova sessió de control al govern ha estat avui marcada en bona part per les aules. L'Esquerra ha carregat contra el conseller Vera per l'avançament de les oposicions al professorat. Marta Puyalto.
Tant més com el PSIP retreuen al conseller que la decisió s'ha pres de forma improvisada i sense consens. Vera ho nega i assegura que la primera adjudicació d'interinatges es podrà avançar d'aquesta manera a la primera quinzena de juliol. Escoltam el conseller d'Educació en resposta a la socialista Amanda Fernández.
No és de rebut, és incompetència. Només perquè vostè pugui passar un estiu tranquil.
Tot això per garantir els drets dels alumnes a tenir tots els professors des del primer dia, tot això per garantir els drets dels docents a conèixer el més aviat possible el seu lloc de feina.
De les aules també n'ha parlat Vox. De fet, Patricia de las Heras ha qualificat així la de l'Esquerra.
No permita, senyor Vera, que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos. Muchas gracias.
El president del Parlament del seu partit li ha cridat l'atenció, però no li ha fet retirar la paraula.
Creo que la palabra tarados me excede un poco lo admisible. Por tanto, ruego moderemos el lenguaje.
Imposició lingüística a les aules també, segons Manuela Cañadas de Vox, que ha convidat la presidenta del govern a canviar el model.
Pensar si los alumnos de Baleares no merecen una educación más libre y fuera de imposiciones y que tal vez entre ambos partidos podríamos hacer que este rumbo cambiara.
En aquestes alçades, tant vostè com jo, hem assumit que hi ha coses que no mos posarem d'acord. I jo li dic que no passa res.
Com tampoc no comparteix Proens l'anàlisi de Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, que assegura que els conflictes per l'ús social del català són creixents. La presidenta del govern defensa que les agressions lingüístiques han disminuït durant el seu mandat.
Això no són quatre arreplegats maleducats. Això és una mallorquinofòbia estructural que alimenten els seus companys d'investidura.
Jo no sé què se troba vostè en el seu dia a dia, però jo Li puc assegurar que visc en la meva llengua. Me trob amb una societat respectuosa.
Allà acabant.
Senyor Apesteia, que li ha dit moltes vegades, jo no me trobarà en la confrontació lingüística.
I el govern assegura que defensa un senador per Formentera, però recela que els socialistes no tinguin interessos ocults a l'hora d'aconseguir-lo. Però ens no ha aclarit que votarà finalment el PP al Congrés en resposta a Llorenç Córdoba del grup mixt i a Iago Negueruela del PSIP.
Condicionar el suport a aquesta reforma a hipotètics canvis aliens, però jo no és un argument suficient.
No poner más excusas, es lo que se le pide. Casi le hago una oferta al revés. Vote que sí en Madrid a la defensa de nuestros intereses y absténgase aquí. Absténgase aquí en la reforma del impuesto turismo sostenible, del rentacar, de sus propias promesas, de las cuales miente de forma permanente.
La credibilitat de qui vull molt bé xerrar de Formentera, quan han abandonat Formentera, davant la pitjor crisi migratòria de Silla. No 30 monedes, no. 3.000 immigrants il·legals, arribats l'any passat i cada volen regularitzar sense escrúpols.
Al Parlament, la sessió ha començat amb un minut de silenci en record del diputat popular Carlos Veramendi.
I el Congrés dels Diputats tramitarà per lectura única la reforma constitucional perquè Formentera pugui tenir un senador propi.
Ho ha qualificat així la mesa de la Cambra Baixa i totes les formacions que en tenen representants hi estan d'acord. Això què vol dir? Vol dir que no passarà ni per ponència ni en comissió, que és quan s'allarga més un debat entre els grups parlamentaris. És on es discuteixen una a una les germanes a cada article.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, presó sense fiança pel presumpte agressor de la seva exparella a Sant Antoni. La víctima de 31 anys roman en estat crític a la unitat de cures intensives.
L'home està acusat del delicte de tentativa d'homicidi, dos delictes de lesions, tres amenaces i el trencament de l'ordre d'allunyament. Avui la germana de la víctima, Isabel, qui també va ser agredida diumenge passat, ha assegurat que la polsera antimaltractament va fallar.
Llamé yo, sí. Sí, sí, porque no sonó ninguna alarma. Hay una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso,
sí,
y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que evidentemente no lo encontremos en casa ya, l'agressor.
Una versió aquesta que nega el Ministeri d'Igualtat, que diu que els operadors de la sala Cometa mobilitzaren les forces de seguretat quan es va rompre l'ordre d'allunyament. Precisament, el 8 de gener havien recomanat ampliar 350 metres l'ordre d'allunyament al jutjat d'Eivissa per garantir-ne la seguretat, una petició aquesta que encara no ha obtingut resposta.
La vaga de metges deixa un total de 3.300 consultes i 95 operacions suspeses en els dos primers dies d'aturades, segons el govern.
El sindicat mèdic celebra l'alt seguiment de la vaga que manté, afirma el Cimeval, dades de participació estable en aquesta segona jornada. Les concentracions es mantenen a primera hora del matí a les portes de tots els hospitals de les illes.
La direcció del Servei Ferroviaris de Mallorca i el comitè d'empresa han assolit un principi d'acord per desconvocar les aturades anunciades pels treballadors.
Aquest preveu ampliar amb més de 50 els empleats i crear una comissió de seguretat en circulació. Ho expliquen el president del comitè, Ricardo Mas, i també el gerent d'SFM, José Ramón Horta.
Sí. Conseguimos firmar esta comisión de seguridad que se encargará de todos los temas que llevábamos en cartera, más una ampliación de plantilla en estos departamentos, estaremos en disposición de desactivar los paros.
Queremos todo lo que sea seguridad es positivo y efectivamente hemos llegado a la conclusión definitiva de que necesitamos más personal, que si no, no llegamos bien.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que el Congrés, el PP, es queda sol donant suport a la iniciativa de vots que pretén prohibir el burca i el niqab, és a dir, el vel islàmic integral als espais públics.
La resta de formacions estan en contra d'aquesta mesura que s'ha debatut avui hora baixa i que encara no s'ha votat. Tot i això, previsiblement, no sortirà endavant, ja que Junts, que hagués pogut decantar la balança cap a una banda, ja ha avançat que hi votarà en contra. Aquesta que sentireu ara és Miriam Nogueres, de Junts, i també la diputada de Vots, Blanca Armario.
Porten molt temps intentant vendre'ns que només hi ha dues maneres d'afrontar la vida i afrontar la política. O la dels feixistes de Vox i les extremes dretes amb Abascal al capdavant, o la dels sectaris de Podemos que estan arrossegant a totes les esquerres acomplexades. A Catalunya sempre hi ha hagut una altra manera d'afrontar la vida i afrontar la política, a la catalana manera.
Nos negamos a que el islam más radical cubra con una tela de retroceso, de desigualdad, de inseguridad, de silencio y de oscuridad a cada mujer en cada calle, en cada plaza y en cada barrio de mi país.
Passen 3 minuts de les 7:30, una petita aturada i tot d'una anam a la crònica esportiva.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Informatiu Vespre. Esports.
Esports, Xisco Ribas, que començam parlant de tennis perquè Jaume Munà estarà un mes i mig de baixa.
El santanyiner ha patit una lesió al braç dret i s'ha donat de baixa del present torneig de Doha. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, en què també ha confirmat que es perdrà els dos primers Masters 1000 del calendari a Indian Wells i Miami. El pla de Munà és tornar el pròxim mes d'abril per poder disputar la gira europea de terra batuda. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja prepara la cita de diumenge contra el Riga al Palau d'Esports de Son Moix, en el que serà el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. Avui l'equip ha tingut una doble jornada d'entrenament i el tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo, té tota la plantilla disponible, a excepció del porter Luan Muller, que continua amb molèsties físiques. El Palma és el vigent campió de la Champions, porta 3 edicions consecutives guanyant i és un dels grans favorits per tornar a guanyar-la. El jugador Manolo Piqueras ha parlat del rival.
Bueno, yo creo que va a ser un equipo que va a poner las cosas difíciles, porque un equipo que está entre los 8 mejores de Europa, algo ha hecho bien para estar ahí encima, como tú has dicho, se han reforzado. Vienen sin presión porque quizá la presión sobre el papel la tenemos nosotros, entonces seguro que será un partido igualado, pero todo lo que no sea pasar puede ser un fracaso para el Palma.
Segons el jugador, és clau treure un bon resultat en el partit disputat a casa i sobretot defensar bé.
Bueno, yo creo que viene siendo la clave, pues quizá el primer partido aquí nuestro público, que se vea un Son Moix que sea el sexto jugador del equipo y, como tú has dicho, pues la defensa. Estos partidos se ganan prácticamente desde la defensa, el equipo que menos errores cometa. Y nosotros somos un equipo que de cara a puerta pues va bien, siempre solemos meter 3 o 4 goles mínimo. Entonces yo creo que si estamos sólidos en defensa tendremos muchas opciones.
Manolo Piqueras no va poder disputar l'any passat la Final Four de la Champions por mort d'una greu lesió que ja ha superat i ara diu que es troba al seu 100%.
Sí, a mí este parón ya lo tenía apuntado prácticamente desde el principio de la operación, que era un parón muy importante para coger ritmo, porque era una cosa que seguramente me iba a faltar, y yo creo que ya estoy al 100%, evidentemente con el paso de los partidos se va a ver una versión mejor de mí, pero lo que viene siendo estar al 100% físicamente y con el equipo ya lo estoy.
L'enfrontament entre Palma Futsal i Riga el podreu seguir en directe diumenge a partir de les 6 aquí a IB3 Ràdio. En futbol, el Real Mallorca ha descansat avui i serà demà a Son Bibiloni quan començarà a preparar el partit contra el Celta de diumenge. Queden 14 jornades per disputar-se i puntuar fora de casa resulta cada vegada més important en vista al final de la temporada. A les darreres 7 visites a Balaïdos, els vermells han guanyat 3 partits, han empatat 2 i només n'han perdut 2. Pel que fa a la classificació, el Mallorca continua amb 24 punts en posicions de descens. I a 6 punts del Mallorca hi trobam el Llevant, penúltim, amb un partit menys, i que ho disputarà precisament demà contra el Villarreal. I ahir es va tancar la jornada 24 amb victòria del Girona per 2-1 al derbi català contra el Barça. D'aquesta manera, els blaugranes han perdut el lideratge i es troben 2 punts per davall del Real Madrid. I seguim amb el Real Madrid perquè la Champions League avui es disputarà a les 9 del vespre contra el Benfica al partit d'anada del play-off de classificació per als vuitens de final a l'Estadio d'Aluz. Precisament allà els blancs van disputar el darrer partit de la fase de Lliga en què els de Mourinho es van golejar per 4-2. Escoltam l'entrenador del Madrid, Arbeloa, parlant del Benfica.
Pero evidentemente un Benfica muy, muy competitivo, muy intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas y bueno, pues tenemos que prepararnos para ese gran nivel que vamos a tener enfrente.
I demà dimecres serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que jugarà contra el Bruges també a les 9 del vespre. La Federació de Futbol de les Illes Balears va citar ahir els 18 clubs de Menorca per frenar la violència als camps, tot això en vista els episodis d'agressions viscuts a les darreres setmanes. Enguany, a mitjan febrer i amb molta lliga encara per davant, ja s'han registrat 10 incidents greus a la gespa i 12 a la graderia. La Federació i el seu president, Jordi Orrach, insisteixen en la tolerància zero i aplicar sancions exemplars.
I jo sempre dic el mateix, en el final, si tu t'atures un minut, la violència te guanya un dia. Per tant, nosaltres, independentment de la feina que hem de fer federativa, de competició, de llicència, d'horari, de mil coses més, això és un tema capdalt per nosaltres, amb els que estem lluitant des del primer dia, i per tant, qualsevol club, qualsevol entitat, qualsevol administració sempre ens trobarà al seu costat.
En motociclisme, Izan Guevara ha firmat la cinquena plaça a la darrera prova oficial de Moto2 al circuit de Jerez. Amb aquests assajos s'ha tancat la pretemporada de la categoria intermèdia i el pilot mallorquí ratifica que arriba en un gran moment a l'inici del Mundial de Moto2, que començarà dia 27 de febrer a Tailàndia. En gimnàsia artística, el poliesportiu municipal Germans Escales acollirà l'inici de la màxima competició nacional des de divendres fins diumenge. Participaran 26 equips procedents de 5 comunitats autònomes i al voltant de 230 gimnastes. Entre ells hi trobant 3 clubs de les Illes, com són el Club Gimnàstic Palma, el Pla de Marratxí i el Xelska Illes Balears, que a més forma part de l'organització. Escoltam el director tècnic del Xelska, Pedro Mir.
L'estiu és molt, l'hivern és molt llarg i clar, començar a enfrontar-se a fer aquestes dificultats sense acrobàcia, duen els aparells, sempre és un poc de temor a la primera competició per part dels gimnastes, però bé, si ho fem a casa, molt millor.
I acabam amb bàsquet perquè Inés Jiménez no continuarà a l'Azul Marino. La jugadora mallorquina, que va arribar aquest passat estiu procedent dels Jaspers de Manhattan de la Lliga Universitària dels Estats Units, abandona l'equip de Somos. La jove escorta de Palma, que ha demanat sortir, ha disputat 15 partits amb el líder de la Lliga Challenge.
20 minuts per arribar a les 8. Gràcies, Xisco. Una petita pausa i tot d'una continuam a l'informatiu vespre.
I si els quadres cobrassin vida? La dansa clàssica i la contemporània es fonen amb la pintura a Traspassant el Marc, un espectacle d'art en moviment, amb la participació especial de Tomàs Sanz, de la Companyia Nacional de Dansa. 21 i 22 de febrer al Teatre Xes Fortesa. Entrades a palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El diputat de Més Sumar, Vicent Vidal, ha demanat avui explicacions al govern d'Espanya sobre l'execució del règim especial de les Illes Balears i la seva renovació.
Vidal ha explicat que donarà suport a una moció de Coalició Canària en què s'exigeix que respecti la insularitat que pateixen. Ara bé, espera que la Cambra Baixa sigui solidària amb les Illes Balears, ja que a l'acord d'investidura entre el PSOE i Sumar es va acordar que es lluitaria pel reconeixement de la insularitat de les Balears a la Unió Europea i no ha passat.
una promesa del president Sánchez incomplerta. I això no és un caprici, perquè si aquest reconeixement d'aquesta figura permet fer normatives específiques. Per exemple, el govern espanyol ha pogut demanar a la Unió Europea que Canàries es reguli la compra per no residents, perquè són ultraperifèrics, reconegut a Europa. Però no així ho pot fer les Illes Balears, perquè no tenim cap reconeixement que en diferenciï. És verdaderament un fet que no podem tolerar i que no volem acceptar.
Vidal exigeix que hi hagi una reunió entre els dos governs per analitzar què s'ha fet i què queda per desenvolupar de tot l'acord de quan es va aprovar el REP. A més, dirigirà moltes preguntes per escrit als ministeris d'Hisenda i Economia sobre aquesta qüestió.
I no deixem el Congrés on tot ha anat. Segons el guió establert, encara no s'ha votat, però només els populars donen suport a la proposició de llei de Vox que pretén prohibir el burqa i el niqab, és a dir, el vel islàmic integral als espais públics. La resta de formacions han matisat que no estan a favor que s'obligui a les dones a tapar-se la cara. Tot el contrari, asseguren el que troben és que el text de Vox no és la solució. De fet, Junts, que hagués pogut decantar la balança cap a la nova regulació, defensa una proposta pròpia a la catalana, afegeixen.
Junts comparteix que s'ha de regular l'ús del vel integral en espais públics en l'argument de protegir la llibertat i la seguretat de les dones, però la seva portavou al Congrés, Miriam Nogueras, ha duit el debat cap a la manera de veure les coses amb l'òptica de l'espanyolitat o la catalanitat, el que ha indignat a la republicana Pilar Vall-Llugena.
Porten molt temps intentant vendre'ns que només hi ha dues maneres d'afrontar la vida i afrontar la política. O la dels feixistes de Vox i les extremes dretes amb Abascal al capdavant, o la dels sectaris de Podemos que estan arrossegant a totes les esquerres acomplexades. Han de tenir tots vostès molt clar que a Catalunya sempre hi ha hagut una altra manera d'afrontar la vida i afrontar la política, a la catalana manera.
Hosti, tants anys sent independentista i ara resulta que hauré de ser apàtrida. Miri, perdoni, la catalana manera és la que decidim els catalans. I hi ha catalans i catalanes d'esquerres, catalans i catalanes de centre i catalans i catalanes de dretes, com vostès. I aquí no passa res. I ja estic cansada de tanta uniformitat, de que si no fem el que vostès diuen, escolti'm, som dolents i traïdors, doncs no.
La mesura l'ha defensada la diputada de Vox, Blanca Armario.
Nos negamos a que el islam más radical cubra con una tela de retroceso, de desigualdad, de inseguridad, de silencio y de oscuridad a cada mujer en cada calle, en cada plaza y en cada barrio de mi país. Porque nos negamos a perder nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra identidad como mujeres españolas. Las mujeres en España son libres y libres van a ser.
El grup socialista ha rebutjat tots els arguments de Vox. Per a la diputada Ana Fernández, tot el que ha dit Armario resumeix amb un concepte: racisme. La socialista assegura que en la pràctica ja està tot regulat.
La Ley de Seguridad Ciudadana ya contempla en su artículo 16 la identificación de personas cuando utilizan prendas que cubren el rostro. El Código Penal ya cuenta con un tipo penal de coacciones vinculado a la libertad religiosa que, junto al tipo genérico, ya protege a las mujeres que sean obligadas a cubrirse. Esta reforma que plantean, por tanto, no aporta nada más allá de derecho penal simbólico, técnica legislativa profundamente desaconsejada y que no es más que puro populismo que en ningún caso va a ayudar a estas mujeres.
La popular Esther Muñoz no comparteix la visió de la diputada socialista. El burka són dones en presons de tela, diu.
El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina. Es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión, sin identidad reconocible. Es la negación simbólica de algo esencial, el derecho a existir y a estar delante de los nuestros. Y no, señorías, no acepto que se esconda el debate detrás del relativismo cultural. La cultura no borra a la mujer.
La prova, segons elles, que l'Iran, la revolució de les dones, era llevar-se el vel a les manifestacions.
I la comunitat musulmana La Misericòrdia, vinculada a la mesquita de la barriada de Pere Grau de Palma, ha criticat aquest dimarts la proposta de prohibir el vel integral en edificis públics.
Així s'ha expressat en Josep Joiri, president de La Misericòrdia.
I jo creo que hay más problemas muy importantes que los políticos tienen que debatir para encontrar solución, o sea, soluciones a los ciudadanos, que es el alquiler, la vida cara.
Jo hauria fet aquestes declaracions amb motiu de l'inici del Ramadà, que comença avui mateix. El mes de juny s'allargarà fins dia 19 de març.
I la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha assegurat avui que el més de 500 habitatges de protecció oficial de Can Escandell segueixen el seu curs en normalitat i que les obres acabaran el primer trimestre de 2027. Ho ha confirmat després que el senador per les Pitiuses, Juanjo Ferrer, li demanàs al ple del Senat sobre aquest assumpte.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Tret de sortir de les polèmiques obres de Rafal Rubí a la carretera general de Menorca, el Consell Insular les ha iniciat tot i les advertències del Ministeri de Cultura i la UNESCO per l'afectació que pot tenir a les navetes talaiòtiques que formen part del patrimoni mundial. Gemma.
Les obres afecten un tram de 2 quilòmetres i posen punt final a 10 anys de paralització després que l'enllaç a doble nivell projectat quedés aturat a mig construir durant 2 mandats del tripartit d'Esquerres arrel d'una forta oposició ciutadana. Amb els treballs s'eixamplarà la via, es prohibiran els girs a l'esquerra i es finalitzarà el pont per millorar-ne la seguretat. El projecte compta amb informes de patrimoni elaborats per un expert extern que la UNESCO considera insuficients. Preveu algunes mesures correctores per minimitzar l'impacte amb les navetes. Juan Manuel Delgado, conseller insular de Mobilitat.
Con todo esto, lo que conseguimos al final es dar una alta seguridad a la vía en este importante tramo y concentrado en el cruce. Además, también, atendiendo al informe de patrimonio, lo que se hace, el proyecto también contempla las medidas de correctoras para protección de las navetas.
Les feines s'allargaran durant 11 mesos, coincideixen en el temps amb la reforma del tram de Talatí, de manera que tot el tram entre Alaió i Maó romandrà en obres fins a finals d'any, com a mínim.
I el primer pla d'ordenació urbana d'Estellam permetrà construir 12 habitatges de protecció oficial. També es crearan noves zones d'aparcament i es regularà la protecció del centre històric que està declarat bé d'interès cultural.
Aquestes són algunes de les principals novetats que portarà aquest document que han elaborat tècnic del Consell de Mallorca i que ara ha d'aprovar el pla municipal. Així s'ha expressat el batle d'Estellancs.
És una feina que duim esperant més de 30 anys. Mai han tingut pla general i això és una porta en els veïnats que se notarà des del moment 1, des de que facem l'aprovació.
Aquest que heu sentit era el batle d'Estellancs i el pla d'ordenació urbana també s'hi preveuen infraestructures d'aigua potable i aigües residuals.
I l'Ajuntament de Palma renunciarà a construir en les anomenades àrees de transició.
El regidor d'Urbanisme de Palma ha manifestat avui que votaran en contra de la proposta de vots que preveu classificar com a sòl urbanitzable terrenys rústics catalogats com a àrees de transició. Per defensar la postura del populars, Fidalgo ha manifestat que la proposta de la formació de Fulgencio Coll respon a motivacions electoralistes.
La campanya electoral ha sido hace poco en Aragón y antes lo fue en Extremadura. Pues se ve que algunos están en campaña ya. Sí, nosotros estamos gestionando la realidad y tratando de mejorarla como hicimos el primer día en mayo del 23 y es en lo que estamos.
I els veïns d'Eivissa podran descobrir el nou parador de Dalt Vila durant el cap de setmana de dia 7 i 8 de març, 2 dies abans de la seva obertura oficial.
La cadena estatal Paradores ha organitzat 2 jornades de portes obertes. Seran dissabte dia 7 i diumenge dia 8, d'ençà de les 10 del matí a les 2 del migdia. No hi haurà reserves, per tant, aquelles persones que estiguin interessades podran fer visites guiades segons l'ordre d'arribada.
9 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Un jutjat investiga el cap operatiu de la policia, màxima autoritat uniformada del cos, a causa de la denúncia per violència d'una subordinada.
La dona denuncia que el director adjunt operatiu, José Ángel González, en qui va mantenir una relació en el passat, la va obligar a dur-lo a casa seva i allà la va agredir sexualment després de la seva negativa a mantenir relacions.
La localitat de Manlleu, a Barcelona, ha fet un minut de silenci avui a hora baixa, a les 7, en senyal de dol pels 5 adolescents morts a causa d'un incendi en el traster on estaven reunits a nit. Les víctimes, que tenien entre 14 i 17 anys haurien mort per inhalació de fum. S'investiguen encara les causes del foc, tot i que la principal hipòtesi és que les flames han començat per la crema d'un matalàs.
Per causes que es desconeixen, els joves han quedat atrapats al terrat de l'edifici i no han pogut fugir de l'incendi que s'havia iniciat al darrer pis d'un bloc de 6 plantes. Els adolescents feien servir el traster com a lloc de reunió i no estava habilitat com a habitatge. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
I encara a Catalunya s'ha detectat un nou cas de senglar infectat per pesta porcina fora de la zona 0 de 6 quilòmetres al voltant d'on es va trobar el primer animal infectat al novembre.
La detecció del nou cas obliga a ampliar a 16 els municipis en la zona considerada del risc amb la inclusió de Sant Feliu de Llobregat i d'una petita part de Barcelona.
El Consell de Ministres ha aprovat les mesures anticorrupció promeses després d'esclatar el cas Cerdán. Concretament ha anunciat un avantprojecte de llei que modificarà fins a 18 normes per combatre la corrupció en la contractació pública.
Com ara fer públic i accessible el registre d'empreses amb prohibició de contractar en l'administració i incrementar de 15 a 20 anys el termini en què les empreses condemnades per corrupció puguin percebre subvencions o beneficis fiscals. Així mateix s'eleva el temps de prescripció d'aquests delictes, així ho explica la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Se introducen cambios clave en el ámbito penal al ampliar el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años. Por tanto, se podrá dedicar más tiempo a investigar delito complejo. Y por último, con el objetivo de recuperar el dinero malversado por casos de corrupción, se refuerza el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
El Consell de Ministres també ha aprovat una deducció perquè els perceptors del salari mínim interprofessional no tributin.
Que s'afegeix a la pujada aprovada enguany i que suposa un increment de 518 euros anuals a les nòmines de qui el percebi, com explica Yolanda Díaz, ministra de Treball.
Mientras que las derechas en nuestro país se dedican, se ocupan en la prohibición del burka, el gobierno de España se ocupa y se dedica a aprobar medidas que van en dos direcciones. La primera, mejorar la vida de la gente, y la segunda, democratizar la economía en nuestro país.
I quan fa un mes de la tragèdia d'Adamus, avui la línia d'alta velocitat entre Madrid i Sevilla ha recuperat el servei. 5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
En la bahía de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Han passat molts anys i potser ja no passa com quan cantava Bonet de Sant Pere i en tanta construcció costa de veure la seu, però aquest extraordinari edifici gòtic continua recuperant patrimoni i bellesa. Si fa uns dies parlàvem dels actes per l'any Gaudí, avui s'ha presentat la rehabilitació de la capella del Sagrat Cor, una de les més importants de la catedral, i la primera intervenció rellevant d'una capella des de Miquel Barceló. Sandra Martínez.
Feia més de 10 anys que una lona la tapava. Els cruis, la humitat, el pas del temps, des del segle XIV, l'havien afectada profundament i es necessitava mà de metge per dur-ne endavant la recuperació que es va posar en marxa el 2024. Fer feina en aquesta capella amb el primer retaule barroc en pedra de Mallorca ha estat complicat. Pere Terrassa és el restaurador de l'obra.
Supos que per la falta d'experiència del constructor del moment van anar construint i en el mateix temps massissant la part de darrere, però no tant el retaule, d'aquest ja seria part del mur, no? I qualsevol cosa, qualsevol humitat que afecti en el mur, automàticament traspassava ja per el retaule.
S'han recuperat els punts de ventilació que donen també llum en aquest espai, s'ha modificat el terrat, les gàrgoles i tot tornen a vessar aigua quan plou, i tot això s'ha fet amb materials i maneres de fer que han respectat la tradició i que han suposat, com sempre passa, més d'una sorpresa.
Les parts més profundes de la talla hi havia restos de guix, però no un resto de guix. No, estava molt continuat aquest guix fins que a un article de Sabassal, de l'època, que compten la reforma que va fer Sebastià Gili, que van endevellar sepulcres, de Joan Lloba se va obrir i la Societat Arqueològica Juliana va fer unes improntes en guix que era la manera que tenien de fer còpies, com de fer un motllo, no? I, evidentment, amb aquest guix van quedar aquestes restes que molts tenien un poc descol·locats en el principi.
L'arquitecte director de les obres, José Velázquez, ha destacat la importància de fer feina en conjunt i també la necessitat de difusió d'aquestes recuperacions patrimonials.
Quien no conoce no comprende, quien no comprende no valora, quien no valora no estima y quien no estima no conserva. Y no solamente hay que hacer la obra, hay que también mostrarlo al público en general y que valoren los tesoros y lo que tenemos aquí en Mallorca, en la catedral particularmente, para poderlo preservar a nuestras generaciones futuras.
La capella llueix com fa segles que no passava i entre el públic més agraït que això passi hi ha el de les Agustines Germanes de l'Empar. Va ser la congregació fundada per Sebastià Gil, el canonge que va impulsar precisament la dedicació de la capella al Sagrat Cor. Entre totes elles, Soledat posava veu als sentiments.
Venia los domingos a misa y cuando estaba aquí, mientras arreglaban todo esto, yo le decía, ay amigo, estás entre rejas. Yo te traería un bocadillo, pero no me dejan. Y ya, bueno, ya cerraron todo esto para seguir con la restauración. Y bueno, hoy es un día grande.
El projecte de restauració, que ha tingut un pressupost de 652.000 euros, ha estat finançat íntegrament pel capítol Catedral de Mallorca.
I la banda britànica Kaiser Chiefs és la darrera incorporació al cartell del Mallorca Live. La formació que havia de tocar l'edició del 2020 ho farà finalment, Toni, el dissabte, dia 13 de juny.
I aquesta banda, reconegudíssima per molta de gent, és una banda d'èxit que també és coneguda pel seu compromís social. Han estat ambaixadors, de fet, d'Amnistia Internacional i han mostrat en públic el seu suport a l'acolliment de refugiats al Regne Unit. La seva actuació, idò, serà el segon dia del festival, que enguany farà una festa de cloenda de clausura que serà diumenge, dia 14 de juny, en David Guetta, com a gran reclam. Les entrades estan disponibles a la web del Mallorca Live i també a entrades.com.
I parlant d'entrades... El festival MovoFest ha exhaurit ja els abonaments complets per la seva darrera edició en només 24 hores, després d'haver fet públic el cartell complet que compta amb els Antònia Font, Maria Jaume i Ànimos Parrec.
I també hi actuarà la banda argentina El Mató a un Policía Motorizado, entre d'altres. Queden encara entrades per un sol dia que es poden adquirir al web del festival per un preu de 33 o 39 euros. La festa, recorden, serà de dia 23 a dia 25 de juliol al Puig de Consolació, al poble de Sant Joan.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, 17 de febrer, en què s'ha decretat presó sense fiança pel presumpte agressor de la seva exparella a Sant Antoni. La víctima, de 31 anys, roman en estat crític a la unitat de cures intensives, Neus López.
L'home està acusat dels delictes de temptativa d'homicidi, 2 delictes de lesions, 3 d'amenaces i el trencament de l'ordre d'allunyament. Avui la germana de la víctima, en Isabel, qui també va ser agredida diumenge, ha assegurat que la polsera antimaltractament va fallar.
Llamé yo, sí. Sí, sí, porque no sonó ninguna alarma. Hay una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso, sí, y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que evidentemente no lo encontremos en casa ya, el agresor.
Una versió que nega el Ministeri d'Igualtat, qui diu que els operadors de la sala Cometa mobilitzaren les forces de seguretat quan es va rompre l'ordre d'allunyament. Precisament el 8 de gener havien recomanat ampliar 350 metres l'ordre als jutjats d'Eivissa per garantir-ne la seguretat. Una petició que encara no ha obtingut resposta.
Això quan avui a Hora Baixa han conegut que la Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'una dona i la seva filla, una nina de 12 anys. Els cossos han estat trobats avui en un habitatge del municipi de Castelló, Xilxes, segons ha confirmat l'Ajuntament de la localitat.
Havien patit episodis de violència domèstica, però ha estat el pare qui les ha trobades mortes després que suposadament un familiar li envies una foto de la seva filla menor assassinada. Fins al lloc s'han desplaçat amb urgència una patrulla de la policia local i una altra de la Guàrdia Civil que han trobat el doble crim.
I la vaga de metges deixa un total de 3.300 consultes i 95 operacions suspeses en els dos primers dies d'aturada, segons dades del govern.
El sindicat mèdic celebra l'alt seguiment de la vaga que manté, afirma el Cimeval, dades de participació estables en aquesta segona jornada. Les concentracions es mantenen a primera hora del matí a les portes de tots els hospitals de les illes.
La direcció del Servei Ferroviaris de Mallorca i el comitè d'empresa han assolit un principi d'acord per desconvocar les aturades anunciades pels treballadors.
Aquest preveu ampliar amb més de 50 els empleats i crear una comissió de seguretat en circulació, ho expliquen el president del comitè, Ricardo Mas, i el gerent de l'SFM, José Ramón Horta.
Si conseguimos firmar esta comisión de seguridad, que se encargará de todos los temas que llevábamos en cartera, más una ampliación de plantilla en estos departamentos, estaremos en disposición de desactivar los paros.
Queremos todo lo que sea seguridad es positivo y efectivamente hemos llegado a la conclusión definitiva de que necesitamos más personal, que si no, no llegamos bien.
I al Parlament, la sessió de control al govern ha estat avui marcada en bona part per les aules.
L'Esquerra ha carregat contra el conseller d'Educació per l'avançament de les oposicions als docents per ser, diuen, improvisades i sense consens. Antoni Vera ha negat i ho nega i assegura que la primera adjudicació d'interinatges es podrà avançar així a la primera quinzena de juliol.
Al Congrés, el PP es queda sol donant suport a la iniciativa de vots que pretén prohibir el burca i el niqab, és a dir, el vel islàmic integral als espais públics.
La resta de formacions estan en contra de la mesura que s'ha debatut avui hora baixa i que encara no s'ha votat. Tot i això, previsiblement, no sortiran davant, ja que Junts, que hagués pogut decantar la balança, ja ha avançat qui votarà en contra. És Míriam Nogueras, de Junts, i la diputada de Vox, Blanca Armario.
Porten molt temps intentant vendre'ns que només hi ha dues maneres d'afrontar la vida i afrontar la política. O la dels feixistes de Vox i les extremes dretes amb Abascal al capdavant, o la dels sectaris de Podemos que estan arrossegant a totes les esquerres acomplexades. A Catalunya sempre hi ha hagut una altra manera d'afrontar la vida i afrontar la política a la catalana manera.
Nos negamos a que el islam más radical cubra con una tela de retroceso